Obrim la tertúlia ciutadana. Marga Berenguer, Paco Herraiz, Joan Torres, benvinguts, benvinguda a Radio Villa, com esteu?
Molt bé, moltes gràcies.
Bon dia a tothom.
Buenos días y buenas tardes para los que nos escuchen por la tarde.
En Joan, a part d'estar bé, també està entusiasmat amb el documental que va poder veure el passat divendres a la Casa del Poble.
Sí, el havien reprogramat, en principi era per aquest divendres, però ho van passar a l'altre, i és d'agrair que hi hagi una oferta així minoritària per aquestes coses. Eren poca gent, però bons. I jo vaig disfrutar molt, perquè era una època que vaig viure amb el Vibra, i així com aquell fanzine que va passar ja a ser una publicació, pues, els tinc tots els números, i d'aquest i d'altres publicacions, però eren publicacions que naixien i morien, i el Vibra, pues, sortosament, va viure. Era un documental que havia estat fet per estudiants, crec que era un fill de grau o alguna cosa així, i en la gent que hi parlava, pues, molt bé, perquè hi havia en Berenguer, que era l'editor, Mariscal també, en Max, en Liu, gent així molt bona, i que deien el que era aquella època, i va estar molt bé, molt bé.
Un documental sobre el Vibra, aquest fanzine underground que va tancar portes l'any 2003 i en el qual, per cert, no me'n cansaré de dir-ho, hi va col·laborar també un formenterer, en Juan Moreno, dibuixant de còmics.
Sí. Allí sortia, a més, les diferents èpoques que va tenir. Una primera més anarquista, més destroyer. Després hi ha les dues darrers amb Migoya, i una altra, no record com es deia, Pàmies, em pareix, que després hi ha... Una de les coses eren les portades, les famoses portades del Víbora, que n'hi ha d'emblemàtiques. La darrera època eren totes dones, que eren de les poques dibuixantes, perquè eren Mònica i Bea, que havien publicat una sèrie molt famosa que era Pequeñas Vicioses, i la portada eren elles. I un dels motius que deien era que si tornaven a lo que havia estat abans, les portades més emblemàtiques, o posaven una d'aquesta sèrie, eren 3.000 exemplars menys que es venien. O sigui que el mercat va marcar molt el que era la línia, i bueno, també era impensable. Hi va haver un trencament quan els dibuixants, arrel de... Crec que va ser un especial que van fer pel 23F, que les ventes van pujar moltíssim. I els dibuixants i guionistes tots van demanar, perquè era una autogestió que es feia d'allò, van demanar un augment de sou, i va ser quan en Berenguer, pues, es va cabretjar molt i va dir que ell agafava les riendes de... I ja hi va com una espècie de trencament. Després va durar molt tot allò, i després les diferents èpoques, però bueno, el 2004 ja es va acabar, però va ser 25 anys, que era impensable quan va sortir aquella primera revista amb la portada mítica d'en Nazario. I bueno, vam estar allí parlant amb gent que li agradava. Jo vaig portar un parell d'exemplars que tinc enquadernats, i la veritat és que va portar coses de 40 anys, i sentir aquella gent, pues, em va agradar molt.
Solo para supervivientes, el documental que es va projectar el passat divendres a la Casa del Poble.
Està molt bé.
Bé, altres coses. El passat divendres es va commemorar, es va reivindicar, es va festejar el Dia Internacional de la Dona, amb una concentració d'unes 300 persones a la plaça de la Constitució de Sant Francesc. Alguns de vosaltres hi vau ser, concretament na Marga i en Joan. Què us va aparèixer l'ambient, el dia?
Jo bé, molt bé. Vaig trobar que hi havia bastanta gent. I bé, la gent que va voler disposar de la paraula, tenia el micro, i bé, crec que era una jornada per sèrie, per donar suport i sèrie allí.
A mi em faltava una mica uns discursos una miqueta més punyents, més sobre la realitat del que estava passant. Hi ha moments que, quan vam seure així amb rotllana i tal, estava molt bé per fer tallarets d'aquests a l'escola, però no per fer-los amb allò de les màscares, les blanques, les blaucels i les
roses. Lectures dramatitzades aquelles.
Sí, per això em sembla que era una cosa més de casal de joves o d'algun lloc així, i que a la plaça s'hagués hagut d'insistir en moltes altres coses. Entre altres, jo penso que en aquest dia sempre està passant el mateix, el Dia Internacional de la Dona, totes les dones que no hi poden anar-hi, per causes laborals, però per causes econòmiques, que no poden prescindir de lo que els trauran a final de mes. Per tant, hi ha moltes dones que estan a les fàbriques treballant i que estan a molts llocs treballant i que s'hauria de donar un record per elles perquè de debò qui participarien aquestes dones, però no es poden permetre que els hi treguin mínimament el que siguin aquestes quotes.
Ara mencionava en Joan, quan acabar la lectura del manifest es va obrir el torn de paraula obert, diguem-ne, a tothom que volgués s'aproximés i pogués dir la seva. No va tenir gran èxit, però sí que vam aconseguir alguns testimonis interessants.
Podem casar-nos amb qui vulguem, ho hem d'agrair a les feministes. Si podem donar de mamar els nostres fills i filles en públic, ho hem d'agrair a una feminista. Si avui podem tenir patrimoni propi, ho hem d'agrair a una feminista. Qui pensi que el feminisme és el contrari del masclisme està molt equivocat. El masclisme lluita contra les dones. El feminisme lluita per una societat millor per tothom.
Hay un término que se utiliza mucho, sobre todo desde una parte de la sociedad, que es el de feminazi. No hay cosa que me revuelva más que ese término. Por favor, dejadlo de utilizar. No somos nazis. Los que sabemos lo que fue el nazismo, no lo podemos permitir. Aquí no hay nadie feminazi. Aquí todas y todos estamos trabajando juntos para una sociedad mejor.
Avui estic aquí perquè el feminisme no només és cosa de dones. També és cosa de nosaltres, homes. Som tots i totes iguals. La igualtat és exactament això.
Aviam, jo volia dir una cosa. Clar, jo tinc 72 anys. Vol dir que vaig començar amb tota aquesta lluita feminista que va començar la Lídia Falcón a Madrid i a Barcelona, en el temps aquell que estava apoyada per la Maria Josep Raguer i que estava apoyada per la Marisa Ijar i que va començar la revista Vindicación, que era la revista feminista, tenien el seu local en el carrer Bruc, i s'estaven demanant les mateixes coses que ara. És que encara estem amb la mateixa. O sigui, jo per mi és tristíssim. I en aquell moment, les dones que estàvem militant en el Partit Comunista fugíem del feminisme, perquè dèiem, no, nosaltres no ens considerem feministes, nosaltres estem reivindicant les mateixes normes que tenen els homes, volem el mateix que els homes, no som diferents, homes ni dones, no ens posem al costat de les dones i anem en contra dels homes, perquè, és clar, el lema de la Lídia Falcón en aquell moment que estava casada amb l'Eliseo Bayo és que te'l presentava i et deia, Eliseo, una gran persona a pesar de ser un hombre. I aquest era ja el lema, no? O sigui, començàvem així, que ja deies, hasta aquí hemos llegado. Vull dir, la cosa era molt diferent. Ha anat madurant, ha anat canviant, hi ha hagut la gran lluita per moltes dones i per tot el que ha passat, però sobretot jo penso que el que ha portat més públic últimament ha sigut el gran quantitat d'assassinats de dones que hi ha hagut. Jo em sembla que això és el que ha mobilitzat més a tota la dona en el carrer. Jo penso que ha sigut aquesta, no? Perquè en aquella època potser sí que n'hi havia algunes de maltractaments a casa i que apallissaven i que no apallissaven. El que passa no se sabia, per tant, la gent no es mobilitzava, per això es mobilitzaven per altres coses, que era que les explotaven, les feien treballar, hi havia les cadenes de treball a la fàbrica Puig, per exemple, les noies caien amb rodó perquè no podien portar aquell ritme de cadena, no?
Puig era els dels perfums.
Puig era els dels perfums. Allà era un ritme de treball
brutal. Ara
vecino
nuestro. No, ahora son vecinos nuestros los Puig.
Ah, son vecinos vuestros. Bueno,
nuestros de Formentera. Un propietario del Che Guevara, dice yo. ¿No?
Ah, sí? Pues vaya gracia. Bueno, pues estos señores, con su fábrica famosa, habían las cadenas de montaje y las donas tenían a tants taps o tantas ampolletes o lo que fos per minut. Y había una, al final, amb un cronómetro, que era tic, 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 y caían así, como a moscas. Vull dir que era una cosa brutal de veure, eh? Llavors hi havia totes aquestes reivindicacions i n'hi havia d'altres, doncs, que sí, que hi havia el jefe que et venia sempre a tocar el cul quan no te'l tenia de tocar, o hi havia altres coses, sí, però que no eren tan denunciades o no era tan palès com ha sigut a poc, i això penso que està molt bé que les dones s'hagin atrevit al final a dir, ei, això també és violència, i ei, a dins de la vida conjugal també hi ha violència de sexe, i això ja és molt important que ho diguin, o sigui, perquè si no abans el marit era, doncs avui toca i toca, i tu en tens ganes o no en tens ganes, però toca. I era així, sí, sí.
Lo de ahora que sí que sorprende, ¿no? Porque han dicho, cuando decía lo de los feminazis, lo fácil que es ahora para la gente colgar etiquetas, ¿no? Lo fácil que es hablar de fascismo y de nazismo y de colgar etiquetas, que al final se quedan vacías, porque luego cuando de verdad las tenemos que usar ya las hemos, ya han perdido el significado. Pero bueno, tienes, yo ahí, más que de feminismo, tienes que hablar tú, ¿no? Que la has vivido seguramente, es verdad lo que...
Es que yo lo he vivido...
Es verdad lo que dices, ¿no?
En plan muy bestia, lo he vivido incluso dentro de la prisión. Los dos meses que yo estuve encerrada, tres meses, perdona, dentro de la prisión, en la Trinidad, teníamos unas monjas que se llamaban las cruzadas mágicas, que ya no existen, y las echaron.
Això durant la dictadura, entenem, ¿eh?
Durant la dictadura estem entenent. Però clar, durant la dictadura mateix, els homes, els polítics, estaven juntament amb els presos, normals i corrents, sortien amb ells aleshores del pati, feien gimnàs i tot. A les dones, no. Ens van posar soletes, o sigui, marginades completament de tothom.
No estàveu amb altres preses comunes, polítiques a part,
diguem-ne. No, les polítiques a part, completament. A part d'estar completament a part, un dia que ens va rotar amb una guitarra de cantar clavelitos, com que eren rojos, ens van fotre celdes de càstig. Ara imagina't on anava, estaven xalades aquestes punyeteres paves, eh?
Les que controlaven la situació eren les monges?
Eren les cruzades. A la meva mare va venir...
Hombre, con ese nombre ya estaba claro que iban a ser duras.
La meva mare va venir a portar tambors, va venir a portar coses de neteja, i li van dir, no, a su hija no, porque no va a missa. I la meva mare diu, ni jo tampoco he ido nunca a missa. Dice, ¿esto qué tiene que ver con la higiene personal? Li van dir, pues que no le vamos a entregar el paquet, eh? I no em van entregar ni un punyetero paquet. Però no n'havia les altres tampoc, perquè no n'anava ni Déu a missa. Però va ser brutal, de debò. Com ens van arribar a humiliar? Però de quina manera, eh? De dona a dona, com ens van arribar a humiliar aquells personatges? O sigui, és increïble de pensar que existien aquella gent.
Yo creo que aquí se ha avanzado mucho en esto porque la gente ya perdió el miedo a denunciar, porque antiguamente, hace 40 años, cuando las mujeres iban a denunciar a la Guardia Civil, pues le decían, algo habrás hecho para que te pegara. Y ahora eso ya se ha perdido, y yo creo que ha habido una generación que sí que con eso ha evolucionado mucho. Ahora quizás las generaciones más jóvenes vuelve otra vez bastante el machismo, y también porque pues también empiezan a venir gente de otras culturas que quizás esa evolución la tienen que hacer todavía, que tiene una cultura más machista, y esa evolución pues están,
es que
como nosotros
nos
hace 30 años.
Fíjate, nos encontramos con esto, ¿no? Que ves por las calles, y ves por las calles de aquí de Formentera, ¿no? A veces comportamientos y tal que a mí me recuerdan y digo, me estic anant 40 anys enrere, ¿no? Com està tractant aquest home en aquesta dona, com li està cridant o com l'està tractant en el mig del carrer. I això passa amb gent emigrada.
Claro, o quan va la policia, a lo mejor porque hay una pelea y dicen... Si es mía, ¿por qué vienen, no? A la policía.
Nosotros hemos tratado aquest assumpte...
Aquí hay, en Formentera hay muchos casos de malos tratos, ¿eh?
Però a veure un moment. Nosotros hemos tratado aquest assumpte, o sigui, sobre la percepció de la igualtat de gènere en espais com, per exemple, sigui l'institut o entre els joves, tant en àmbit formenterer com pitius com balear. I aquests indicadors que esteu apuntant de que el problema ve de fora,
no.
Mai m'ho havien dit, eh?
No.
Vull dir, en principi
fora.
Estem parlant de gent jove de la nostra illa, no que s'exporti el problema d'alguna altra banda. Perdó, que s'importi.
No,
es que en nuestra isla hay también gente de diferentes culturas.
No, però el que vull dir és que mai en cap entrevista que he plantejat sobre aquest assumpte ningú ha dit algo semblant a el que s'està apuntant ara, de que el problema del renaixement del masclisme entre les generacions més joves vengui per la integració d'immigrants.
És veritat. És veritat, i es pot dir, a més. És veritat, perquè jo hi estic relacionada amb ells. No, però és que jo hi estic relacionada amb ells. Jo estic relacionada amb gent que venen de Brasil, estic relacionada amb gent que venen de Guatemala, estic relacionada amb gent argentina i de més. I et diuen que en els seus països és diferent, que en els seus països la dona encara està sotmesa. No potser a les grans capitals, no potser a dins del lloc universitari, però sí que en els pobles i de més, com passa aquí a Espanya. Vull dir, és que no ens pensem que marxant de Barcelona i entrant terra endintre les dones no estan sotmeses encara als homes. Les dones es cuiden dels nens i es queden tranquil·letes a casa seva i fan el menjar i van a comprar i fan el que el Mariano els diu que ha de fer i que toca en aquell moment. I ho troben la cosa més normal.
Sí que és verdad, quizás, que la gente joven pues tiene que ver también muchos factores como hay ahora, ¿no? Como el internet, ¿no? El reggaetón y todas estas cosas que al final pues dan
una
imagen.
Ja, però és que això del reggaetón és, vull dir,
és
un fenomen comú independent de l'origen.
Sí,
por
eso te digo que no tiene que ver tanto con el origen, sino más con las con la cultura, ¿no? Que se está que te lleva quizás pues eso, todo lo que se ahora el internet, las nuevas estas tipo de estilos musicales que hablan de dominio, ¿no? Porque cuando oyes ciertas cosas que les, lo escuchan también. Yo a mi hija le digo, oye, eso no lo pongas, ni lo escuches, ni... Bueno, al final, lo primero, si quieres, lo primero es respetarte a ti mismo, ¿no? Para, y exigir respeto para ti.
No, i amb aquest tema que comentàveu, que les coses havien canviat molt per bé des de fa 40 anys, però també han canviat coses per malament. Jo crec que una de les coses que la societat no és tan combativa com abans. I això jo crec que també és un punt a tenir en compte aquí. Record que ara ha tret un llibre, sortint un poc d'aquest tema, però en Pepe Rubianes, i un dels seus amics deia, si en Pepe estàs viu, perquè fa 10 anys que va morir, diu, l'haurien d'anar a veure a la presó. I segurament. I amb lo del víbora, si aquella gent seguís, estarien tots presos. Què passava? Que després la societat tota, finals de 70, principis de 80, era molt combativa. Ara no ho és. Ara no ho és. I que estiguem en tema laboral, en tema de violència, amb aquests índexs, i després que hi ha una sensació de que això és normal. Hi ha aquesta sensació. Jo crec que també hauria d'haver alguna part del discurs feminista que canviés un poquet. La tertúlia els divendres, una lota no sé qui era, la que va fer, va estar aquí parlant, va donar una opinió com si això ho tenen que arreglar les dones. I jo crec que és tota la societat la que ho té que arreglar. Homes i dones. No pots dir, no, nosaltres perquè si param tot paren. Està molt bé que elles tirin d'escarro o que tinguin postures. Però es canvi i tot això té que ser d'homes i dones. I que si les dones voten a un partit, doncs faran això. Tenim que votar homes i dones, i sabem el que votam, i sabem el que tenim que canviar. Jo, a vora casa...
Exacto. El canvi tiene que venir de toda la sociedad, no puede venir solo d'una parte.
El triomf del feminisme serà quan desapareixi el feminisme.
Sí, però que això sa feina...
Estarem iguals, serem persones, tots plegats,
de tots.
I les persones tindrem els mateixos drets, tots, pel fet de ser persones.
Mireu, vam estar també preguntant entre uns quants assistents en aquesta concentració del passat divendres per què havien anat en aquesta manifestació del 8M i mos varen dir això.
Mira, he vengut perquè crec que és necessari que s'igualtat a totes les persones i que els drets siguin efectius, que no només estiguin damunt les lleis, sinó que siguin reals.
Perquè som mestre i crec que és la millor manera de donar aquesta ensenyança i per jo mateixa, perquè vull lluitar contra el patriarcat i vull intentar trobar el camí per ensenyar als meus alumnes i les meves alumnes.
Molt a favor de la lluita feminista, crec que no és una cosa que sigui entre homes i dones, sinó que els homes també podem participar.
Per defensar una miqueta les dones per estar totes juntes i perquè ens respectin i siguem respectades sempre.
Per cert, hi havia certa incògnita si hi anirien els quatre partits en representació al ple en aquesta concentració. Finalment sí, representants del PP, de Compromís, del PSOE i de Gent per Formentera van assistir a aquesta concentració i també a la lectura del manifest d'Espai Dones.
Me parece normal, ¿no?
Bé, no, sí, però ho dic perquè en la tertúlia de política del dijous, en aquest cas el conseller Alcaraz va dir que no ho tenien molt clar encara, que volien acabar de veure si anirien o no a la convocatòria, i finalment sí que hi van.
Lo importante es que este tipo de actos no se utilicen de forma política, sí que se politicen, porque querer la igualdad es una forma de, al final, la política está en la sociedad, pero sí que no se usen de forma partidista. Que se politicen porque se debe politizar, pero no se usen de forma partidista. Pero lo normal es que es una lucha de toda la sociedad y yo creo que esto tiene que estar superado. Que yo creo que hoy en día, que la mujer y el hombre tengan los mismos derechos...
Tendría que estar superado.
Tiene que ser una cosa superada y fuera del discurso político.
Tendría
totalmente.
Bé, altres coses. Durant aquest cap de setmana s'ha celebrat les jornades de participació de Gent per Formentera, en què, segons han explicat en un comunicat al mateix partit insularista, doncs s'han establert les línies generals per tirar endavant el programa electoral de les properes eleccions el 26 de maig, eleccions al Consell Insular de Formentera.
I han presentat llista?
No encara. El 30 de març. El 30 de març presentaran les llistes definitives. De moment només sabem la número 1, que en aquest cas és Alejandra Farré, l'actual vicepresidenta i consellera de Turisme, Urbanisme, entre d'altres. Bé, unes 200 persones, segons el partit. Nosaltres vam assistir ahir a la premsa, diguem-ne, que tenia obert un acte, en aquest cas una taula rodona. Vam veure al voltant d'una setantena de persones assistint en aquesta taula rodona sobre el concepte d'equilibri a Formentera, i segons el propi partit, al llarg del cap de setmana, unes 200 van anar a les diverses presentacions, als grups de treball, etcètera, exacte. Bé, 30 de març, presentació de llistes, que us pareix aquesta manera de treballar gent per Formentera?
A mí me parece lógica, primero haces el programa, ¿no? Si le quieres dar importancia, que lo principal sea la parte programática, y después presentas listas. Lo que pasa es que luego realmente, al final las listas marcan mucho, porque la gente, el programa, termina por no leérselo. No, es verdad, es verdad.
Segur.
Podríamos recordar los programas de cualquier partido de los últimos años y preguntar a la gente qué es lo que se ha cumplido, qué es lo que no se ha cumplido, y verías. Yo, por ejemplo, aquí hace no mucho hice un argumento sobre las viviendas muy parecido al que llevaba un partido hace 8 o 12 años y recibí una crítica de una persona
del mateix partit,
del mismo partido. Con lo cual, o esa persona no se acuerda de lo que estaba hace 8 o 12 años, o ni siquiera lo leyó, cosa que es probable. Pero a mí me parece que la forma de actuar es correcta. Yo creo que a otra cosa no le podemos decir a Jiménez Formentera, pero es un partido que en lo que es la maquinaria electoral es el partido más engrasado desde hace mucho tiempo.
Sí, és dominant molt aquest tema. S'està treballant bé amb aquest aspecte. El que passa que després jo veig que en tots els partits que hi ha temes electorals que es repeteixen. I això no és bo, perquè vol dir que no s'han pogut fer. També hauria d'haver amb alguns punts que fossin consensuats. També he trobat en determinats moments aquesta falta de consens. I ara veurem ser llistes. I els altres partits, jo, sobretot Unió, jo el trob molt paralitzat.
Ara parlarem de la Unió.
Jo diria que no solamente qüestions que se repiten, sinó que además de repetir-se se presenten com nuevas. ¿Sabes? Y pasan como nuevas. Porque la gente o no tiene memoria o nos olvidamos. Yo, en cuanto a su unión, sí que creo que lo están haciendo las cosas, o la maquinaria electoral está funcionando bastante mejor. Empiezan a tener reuniones y yo creo que esa unión sí que está mejor que... Es verdad que Jiménez Formentera al final cuenta también con la ventaja de que es el partido que gobierna, la última también con un gobierno mayoría absoluto, y que eso te da un acceso a información y también a contactos, porque la gente siempre va a colaborar más contigo, y además también es el partido con un mayor número de afiliados y de simpatizantes en Formentera, y que eso te da más facilidad. Pero yo creo que sí que esa unión esta vez se está moviendo bastante, bastante mejor.
Que pasa que la gent està desencantada, i ara em remeteixo el que deia abans en Joan, que ha dit que abans era més combatiu, abans era una manera més de dir prou, de llançar-se més. Abans, després de la democràcia ja, quan les primeres eleccions i quan les segones i quan les terceres, la gent se n'anava a les seus dels partits. Jo me'n recordo haver acabat a les 2 i a les 3 de la matinada, i no del meu partit precisament, sinó d'altres, escoltar el seu programa electoral, a saber què demanaven, i tothom apuntava, i després sortien en els diaris, i després hi havia els debats, i després anaven a les revistes, i la gent parlava entre ells, i a les fàbriques se'n parlava a totes, i els socialistes es barallaven els uns amb els altres perquè mira què hem posat, i això no tenien d'haver-ho posat. Vull dir que es vivia. Ara passa? Jo voldria saber quanta gent, jo no hi vaig anar-hi, no hi vaig anar-hi de la gent per Formentera, però no he anat a cap altra, no se m'ha ocorregut. Ja és com si...
Sí, bueno, sí, sí. Realmente bueno, 200 personas entre todas, al final no es mucho, siendo el partido que más... Yo sí que creo que hay dos... Es verdad, ya políticamente la gente se implica mucho menos que hace años. En el caso de Formentera, mucho más. Y yo creo que también tiene una base y una razón, que es que el Jiménez Formentera precisamente es un partido que nace de las asociaciones, del movimiento asociativo. Y en el momento que ese movimiento asociativo, que es más ideológico, más idealista, pasa a gobernar, esa misma gente pasa a ser más pragmática. Y los compañeros que han tenido en el camino no son tan críticos como hubieran sido con otro partido porque son amigos. Y esto me lo han reconocido a mí en persona. Que ha sido así.
No puede ser,
y es normal, en parte, y lo tenemos que asumir. Entonces yo creo que hasta que ha habido, seguramente, pues, o que todavía tiene que haber una remodelación del movimiento asociativo en Formentera que vuelva a coger la fuerza que tuvo hace 12 o 14 años, pues pasará
eso.
Es que
no hay tradición de movimiento asociativo en esta isla.
Aquí hace unos años, sí. Hace unos años. Yo me acuerdo,
Vamos,
por ejemplo.
Anys,
mira, yo me acuerdo, no, por ejemplo, para poner un ejemplo claro, porque yo soy una persona que habla clara. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la época que estaba Isidoro gobernando, que yo también estaba en el ayuntamiento, que se asfaltaron tres caminos.
¿Qué años era?
Que se montó una exposición fotográfica hace 12 años. Sí, 12 sí. años.
Marragón,
hubo una manifestación y hubo una exposición fotográfica. Y se asfaltaron tres caminos. Al año siguiente se asfaltaron 17, al año y medio siguiente, y no hubo ninguna manifestación,
pues
que,
entre
ni
altres
una,
coses,
ninguna foto.
Entre altres coses, perquè el GOP, pràcticament des de la Constitució del Consell, el GOP a Formentera
molt poc actiu. Por claro, pero eso, el GOP o la Obra Cultural Balear en aquel momento, que eran los que se montó con todo eso, digamos que gran parte de eso estaba dentro del partido, y seguramente era mucho más fácil criticar a alguien que no es tu amigo que alguien que es tu amigo. Eso yo lo entiendo personalmente, en eso no soy ni hipócrita ni demagogo, porque yo seguramente me pasaría lo mismo. Pero quiero decir que, claro, que tú dices, no había movimiento asociativo. Sí, hace 12, 13, 14 años, aquí, había un movimiento asociativo muy fuerte. Y yo creo, y hace 20 años ya ni te digo, cuando hubo lo de Camarí o varias cosas más. Pero eso,
pero
en
puntual,
los últimos años,
no,
se ha
Paco,
muerto.
Pero me estás hablando de acciones puntuales, pero no,
no, no,
un
no,
movimiento
no, y en general,
asociativo
la,
seguido,
aquí,
seguido,
aquí,
seguido.
Aquí el GOP o la Obra Cultural Balear tuvo un momento que tuvo mucha fuerza y que
yo
hacía muchas
que,
actividades.
Crec que aquí sí que hi ha un moviment. El que passa que tampoc pots estar-hi cada dia contra el món. Crec que tens que saber triar i saber quines coses fer-les endavant. Després jo crec que aquí hi ha una qüestió que és autocrítica que fan tots els partits, perquè en Paco té raó, però els partits tenen que tenir autocrítica i tenen que saber, crec que des de baix se'ls hi digui el que no està funcionant bé. Quan aquesta autocrítica no és, pues,
sí, sí, totalmente de acuerdo.
Passa el que passa, però jo crec que aquesta autocrítica, si t'ho diu un amic, si t'ho diu un d'això, considera-ho. I aquesta cosa és el que veig que falla molt en tots
també
els partits.
Sempre falla, però... perquè la crítica sempre s'ha considerat com negativa i les crítiques poden ser molt positives.
Sí, sí, sí.
Per tant, la gent s'hauria d'agafar més com una part positiva, de dir, em venen a ajudar, que no m'estan destrossant, que no hi vas amb aquest esperit tampoc, sinó que vas a dir, ei, això em sembla que...
También es cierto
que
la oposición, ha habido años también aquí en Formentera que no ha estado activa. Y eso al final también hace que si el movimiento asociativo ha languidecido y además tienes una oposición que no es crítica, y lo digo crítica en el sentido positivo, porque tú puedes estar en la oposición y hacer críticas constructivas para mejorar la isla. Entonces yo creo que ahí ha habido un poco de varios factores.
Tienes que estar haciendo de oposición.
Exacto, haciendo oposición, pero haciendo oposición en positivo. Yo creo que no es bueno decir, oye, o sea, yo creo que siempre te tienes que poner un poco en los zapatos de la otra persona y ver. Por eso yo intento, como he estado dentro y he sufrido mucha demagogia por gente que después ha gobernado, yo no quiero ser igual. Entonces intento no ser lo menos demagogo posible, lo menos hipócrita. Entonces, yo sé que gobernar es muy difícil. Y gobernar en Formentera, mucho más. Porque este es un sitio muy pequeño, donde nos conocemos todos y donde las decisiones que tomas al final afectan a gente que son amigos tuyos. O que si no son amigos tuyos, pues a lo mejor tu hijo es amigo de su hijo. Entonces es muy complicado gobernar en un sitio como Formentera. Yo creo que es más fácil, fíjate lo que te digo, gobernar en una ciudad que gobernar en un sitio como este, que aunque es pequeño, pero donde hay muchos intereses. Porque claro, no es lo mismo un pueblo de Cuenca, le digo de Cuenca porque yo soy de Cuenca, pero o de Cataluña, de 7.000 habitantes en el campo, donde hay unos intereses, que aquí, donde hay unos intereses muy potentes. Entonces, pues yo comprendo que a veces tú puedes llegar queriendo hacer unas cosas, pero la realidad te lleva a otras cosas.
Aquí hay unos intereses económicos muy potentes.
Muy potentes, sí, exactamente, eso es lo que me refería.
Económicos,
sí, claro, eso es lo que me refería.
Vamos a ver la palabra.
Va, aprofitem que són i 53, mos queden 7 minutets. Volia fer menció de que Sa Unió de Formentera ha enviat un comunicat en què explica que ha presentat al·legacions al projecte de regulació de s'estany d'Espeix. La coalició electoral, ja ho sabeu, formada per PP i Compromís, la passada setmana va fer una reunió en un restaurant de la Sabina on va reunir unes 70 persones i, doncs, amb aquelles impressions que va rebre dels assistents en aquest acte, doncs, ha fet una sèrie d'al·legacions, entre altres. Doncs, Sa Unió es pregunta que si el projecte té 285 amarraments i hi ha entre 300 i 400 embarcacions fondejades allà, què passarà amb les que quedin fora, no? Hi ha alternatives, hi ha rampes, hi ha marina seca per a aquestes altres embarcacions. També Sa Unió apunta que el projecte no comprèn la instal·lació de punts de recollida de residus, de magatzem, de recollida d'aigües negres i de subministrament d'aigua o llum, deia. La coalició, en consens amb els usuaris, segons diuen el seu comunicat Sa Unió, també ha lamentat que el servei de marineria i trasllat serà del tot insuficient, motiu pel qual demana que es recuperin els mullets per permetre l'atracament d'embarcacions auxiliars. Aquestes són algunes de les al·legacions que ha anunciat Sa Unió, que sobretot es queixa del fet de que, segons la coalició electoral, les administracions no, o l'administració en aquest cas no ha redactat el projecte de s'estany d'Espeix amb consens amb els usuaris. Bé.
Pues este es uno de los temas que se repiten elección tras elección desde hace ya varias legislaturas y que cada vez se presentan como una cosa nueva, que como no se han arreglado, cada vez son más difíciles de arreglar, porque cada vez hay más barcos allí, porque yo a lo mejor tengo mala memoria, pero yo no recuerdo que hace 12 años hubiera la cantidad de barcos que hay ahora.
El año pasado no hubo tantos como hace 2 o 3 años.
Y yo creo que también, mira, fíjate, el miedo a que pensar que eso se iba a regular incentivó que mucha gente dijera, pues mira, lo llevo, porque después voy a poder decir que aquí tengo yo una antigüedad y que se me ponga aquí, que como yo tengo aquí mi muerto. Entonces, esas son cosas que o las si las anuncias las haces pronto, o si no, pues cada vez son más difíciles que de poder arreglarlas, porque hay tantos intereses. Y son muchas personas, además, las que tienen barco allí.
Yo no sé cómo veus tú, Joan. Aviam.
Pues mira, yo ho veig com un problema etern, perquè s'està eternitzant. Lo de centrada de vehicles. Quan, que jo sé des primer que m'he equivocat, perquè vaig dir que dubtava molt que arribassin a fer-ho.
Ja
pues
està.
Mira,
ja
sa feina ben feta i en Rafa, que per jo ha set... No una sorpresa, però una de ses persones que han fet una enfeinada, i molt bé, i en temes molt calents, i en temes molt difícils, i en temes que era molt complicat fer canviar sa costum, com s'ha d'aparcar en zona blava, i ara amb això, doncs, xapó, com deien la porta, que n'aprenguin, haurien d'aprendre molts. I per tant, aquí, amb lo de s'estany d'Espeix, és un problema etern.
El que passa que, mireu, jo va haver-hi, en Miquel va fer un article al Facebook, va haver-hi molta discussió, perquè a dins d'un moment en Rafa diu que prohibiran, tots ja, la circulació del que són les caravanes per la illa, i van donar tota la culpa de la porqueria en el mar, en els barcos, i van donar tota la culpa de la porqueria a tot arreu, a les caravanes, i que això eren llocs... Bueno, aquí jo em vaig enfadar moltíssim.
Va, un moment. Jo hem entrevistat el conseller de Mobilitat, Rafael González, sobre
estava
aquest
escrit,
assumpte.
Estava escrit.
Dic que hem entrevistat aquí el conseller de Mobilitat i ha parlat de que, de cara a aquesta regulació de juliol i agost, es vetarà l'entrada de quads i autocaravanes de visitants. Això sí. Tampoc els lloguers podran tenir quads, i autocaravanes ja no en tenien.
Claro.
Però això de la Brutó, almenys aquí quan n'ha parlat...
No. Ella se refiere a los comentarios, imagino.
Els comentaris que han sortit després...
Ah, els comentaris de la gent.
Claro, és verdad que en el post...
I tota la gent han posat, doncs, que esclar, tota la Brutó ve d'aquí. Mireu, senyors, la gent d'aquí lloguen una quantitat de porqueries, que vol dir corrals, que no estan en condicions, en cap tipus de condició, que la gent han d'anar a fer les seves necessitats al mig del camp perquè no hi ha ni tan sols vàter, i que es dutxen amb una galleda d'aigua, i que estan pagant per tot això durant tot l'estiu, i que ningú els tanca ni molt menys. Hi ha caravanes que ja les voldrien tenir ells, perquè són impressionants de guapes,
claro,
i que
post...
tenen de tot, i que poden anar a buidar. Ja ho sé, no ens queda temps, no podem discutir-ho, però... mirem les coses una miqueta, perquè els barcos ho sap molt ben Joan també, que poden buidar i no tenen per què fer brutícia tampoc a tot arreu.
Vale. Yo en el post lo que ponía era que respecto a los quads, que es otra cosa de las que se prometieron hace 4 años que no iba a haber y que ahora se vuelven a prometer. Y luego sí que es verdad que, no en el post, pero sí que yo creo que es muy buen trabajo y sabes que yo además con Rafa tengo muy buena opinión personal y tengo amistad y creo que es un tío que ha cumplido muy bien. Pero sí que es verdad que por los datos que se han presentado lo encuentro muy poco ambicioso porque al final prácticamente se van a permitir, es verdad que falta por aprobar, pero la propuesta son prácticamente más coches de los que hubo este verano anterior. Y contando que además que viene una o entramos en una crisis turística,
el número,
seguramente será menor.
Allá,
Hombre, sí, escúchame, 2.480, yo lo he leído, 2.480 coches tienen de alquiler y se van a permitir 2.500, o sea, se van a permitir 20 más que el año pasado, teniendo en cuenta además que viene una época de crisis turística que ya se están hablando de una pérdida entre el 3 y un 4%.
Que consigue aquest augment de 20 coches no té res a veure amb l'augment del 13% de vehicles que va haver-hi del 2018 respecte al 2017.
Pero ten en cuenta también que en esa época hubo una época de gran crecimiento económico por los problemas sociopolíticos que había en Oriente Medio, pero que ahora mismo, igual que este año, ya hemos bajado un poco, la previsión para el próximo verano es que se baje.
Ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies, Joan, Paco, Marga, que tingueu feliç setmana. Salut.
Salut a tothom.